Aquest estiu, Penedès Gamma Extra.
Sortim a fer una nova descoberta penedesenca de la mà del Joan Rovira, excursionista i estudiós del territori, que ens acompanyarà tot aquest estiu. Joan, bon dia, ben tornat.
Hola, molt bon dia.
Avui ens proposes descobrir Castellet, un poble de pel·lícula. I clar, a mi, així de bones a primeres, la primera pregunta que et suggereix és quina relació hi ha entre l'excursionisme, el paisatge, el cinema i Castellet?
Bé. Quantes vegades tu no has anat a un lloc perquè la imatge d'una pel·lícula, d'un film, d'un curt, t'ha motivat per anar-lo a veure, no? Bé, nosaltres el que voldríem, amb el recorregut d'avui, és retransmetre aquesta sensació que et porta a anar a conèixer un lloc perquè unes imatges doncs, t'han frapat, no? I bé, també abans de que passés això, hem d'entendre que determinats productors, artistes o no sé què, els va frapar certs paisatges o certs entorns o certs trames o certes trames urbanes per allí desenvolupar-hi una activitat artística, no?
Clar, és que Castellet és molt especial, és molt únic, oi?
Sí, Castellet és un poble de pel·lícula,
de
no?
De pel·lícula.
No sé, i bé, jo voldria fer-te una reflexió amb això, no?
I tant.
Mira, el cinema té el do de transformar fets, situacions i indrets en imatges i sons que, moltes vegades, no tenen res a veure amb la seva autèntica realitat. Castellet, per la seva peculiar ubicació, per la seva configuració urbanística, pel seu patrimoni arquitectònic, és un poble que té una gran singularitat i que el cinema l'ha triat per fer d'escenari en diverses pel·lícules. Per tot això, Castellet és el viu exemple de quan el cine té el poder de capgirar la realitat, transformant com per art de màgia un rústic poble català en un altre del més tipisme andalús.
Avui ens proposes una caminada històrica amb aquest rerefons cinematogràfic que ha viscut Castellet.
Sí, jo penso que us voldria fer conèixer aquest poble, una excursió, un recorregut curt, però bé, que està ple de Com us diria? Està ple d'al·licients i de descobertes perquè podeu conèixer un dels entorns històrics més antics del Penedès i alhora mirar-lo de veure des d'una visió cinèfala. No? Hi ha gent que desconeix que a Castellet s'han fet, si jo recordo, si no ho dic malament, perquè tampoc ho sé molt, s'han fet 4 pel·lícules. No?
De debò?
Sí. Les seves cases, les seves siluetes, els seus castells, el paisatge del pantà, suposo que va portar a molts directors a buscar l'escenari adient per tal de desenvolupar el que ell volia explicar, no? I mira, l'any 1934 es va rodar Sort Angèlica, no? Aquesta era una pel·lícula de visió religiosa, portada a terme en la República, per grups, diguem-ne, grups cristians, per tal de reivindicar la fe cristiana, no? En l'any 1951 es va filmar Maria Morena, que potser va ser la més important, no? Aquesta pel·lícula, ja en parlarem més tard, doncs aquest any es fa el 70 aniversari de la seva filmació. Més tard, en l'any 1972, es fa servir el castell per una pel·lícula que es diu Horror Story, no?
Una de por.
No,
Una de por.
Sí, però bé, segons la crònica, segons la... com et diria, la classificació que fan d'aquesta pel·lícula, és el millor que pots fer és no veure-la, no?
Ostres! Vull dir-te,
fer els germans que la troba. No, tampoc vull ser tan negatiu, això és jo el que he llegit. Però vaja, no ha passat als anals de la història com un film, diguem-ne, que pugui aportar gaire al cine, no?
I encara n'has ressenyat un altre.
Sí, i això fa poc. Va ser l'any 2019, que van fer un curt que es diu 101, no? Que en tot cas ja les, si va bé, doncs l'explicarem quina és la seva temàtica, no?
Parla'ns una mica de Maria Morena, que és la més destacada, aquesta pel·lícula rodada l'any 51. Què significa aquest rodatge per Castellet, per l'època? Què implica?
Bé, en aquella època el cine era molt, molt, molt important, no? Vull dir-te, per la dictadura franquista, el cine era un dels seus medis de poder comunicar la seva ideologia. Però, per contra, també era molt perillós perquè a vegades despertava ànsies de llibertat, no? I bé, en aquesta ambivalència roda aquesta pel·lícula. És una trama, diguem-ne, és un drama, és musical, està recreada en un poble andalús. Hi van abocar molts calés. Sabeu que aquella època ja va costar 6 milions de pessetes. Estem parlant de la postguerra, l'any 51. 6 milions eren molts calés, no?
Es passava gana en aquell moment.
Sí, es passava gana, vull dir-te, poca broma, no? Però bé, allí hi van abocar molts calés. Cada dia venien d'Esplugues i de Barcelona. Durant 3 o 4 mesos van vindre allí a filmar. Una altra cosa curiosa d'aquesta filmació és que es va fer en color, no? Un luxe per aquella època, no? Amb artistes de renom, amb sex símbols d'aquella època, com era Paquita Rico, no? Que feia de folclòrica, no? Segons diuen, aquesta filmació, en una època on Espanya estava aïllada tecnològicament de qualsevol modernitat, doncs hi va haver un català que va inventar un model per fer cine en català que es deia cine fotocolor.
En català no, en color.
Perdona, sí.
El català va inventar el sistema sí, en color, no?
Sí, sí, perdona. Doncs aquest català, aquest enginyer, que es deia Daniel Aragonès, inventa un sistema per tal de fer Made in Spain, pel·lícules en color, no? Crec que se'n van fer 12, no? I això era un plus, no? Per aquella època, que tot era en blanc i negre. Era l'Espanya del blanc i negre. Segons les estadístiques, es van fer servir 80.000 metres de cel·luloide, 40.000 de negatius i 40.000 de positius. A més, aquesta pel·lícula va representar Espanya en el Festival de Cannes a l'any 1952. A més, com era normal en l'època, va tindre una forta pressió per part de la censura, no? Determinades escenes que s'havien de fer, com el Montpin, que era l'altre sex símbol masculí, havia de trobar la Paquita Rico allí nedant al riu Foix, doncs la censura va dir que...
Res de res.
Que res de res. I, per tant, els vam trobar allí mentre rentaven roba, no?
Ben vestits, no?
Ben vestits.
I fora temptacions.
Sí, sobretot els petons, cuidado amb els petons, no? I, bé, era una època, ja veus, rància, no? A més, resulta que al final de la pel·lícula va tardar molt, perquè es veu que l'escena final havia de ser allí als embals, allí on hi ha el cementiri de Castellet, mirant cap a l'Arbós amb una posta de sol d'aquestes rogenques. I bé, això es va un mes, van vindre quasi un mes cada dia per la tarda, o plovia, o feia mal temps, o el sol no es posava de color roig.
No hi va haver manera.
Sí, i això és una de les anècdotes que t'explica la gent, no? A l'altre, el curiós d'aquesta pel·lícula és que hi va intervindre molta gent del poble. I els vestien d'andalusos, amb farbalans, vull dir, bé, i encara alguna casa les van encalar, les van pintar per assemblar-se a un poble
del sud,
no? I encara, fins fa poc, encara conservava totes aquelles pintures, no? Bé, també altres anècdotes que t'explica la gent és que cada dia duien el cavall del protagonista, cada dia el traginaven amunt i avall des d'aquí, des d'Esplugues, no? Bé, i després aquesta pel·lícula va ser, abans de ser estrenada a Barcelona i de portada al Festival de Cannes, va ser estrenada al cine de la Ràpita, no?
Quin detall.
Perquè la gent... Clar, va intervindre molta gent del poble, canalla, dones... Bé, es veu que la gent cada dia s'omplia de gent de l'Arbós i dels pobles dels voltants anar a veure com filmaven aquella pel·lícula, no? I bé, més o menys aquestes són les quatre pinzellades d'aquesta gran pel·lícula, que a mi m'agradaria veure, i és una llàstima que amb el 70 aniversari de la seva filmació no es projectés, no?
Estaria bé, sí. Començarem a caminar, però abans vols que parem atenció a alguns edificis, a alguns espais o al projecte Castellet Encantat. Explica'ns.
Sí, l'Ajuntament, juntament amb un artista local, que sembla que es diu Luis Zafrilla, estan portant aquest projecte de Castellet Encantat. Això no deixa de ser imatges o figuracions que estan repartides per al poble, no? Cada una té un sentit. Normalment sempre són conceptes i oficis arrelats a la terra i a l'entorn i al poble, no? Moltes d'aquestes figuracions són planxes de ferros, que estan foradades, i estan posades sobre paret i es veu el relleu, no? Jo penso que estan posades al sol perquè puguis són imatges figuratives, són siluetes, més difícil artísticament, més difícil expressar. A cap i a la fi, no deixa de ser planxes retallades, amb un oxitall, que dona forma i figura de determinades activitats i oficis que es feien al poble.
També ens podem fixar en els vestigis, ara reconvertida, de l'antiga cooperativa castellense.
Sí, però abans d'arribar a la cooperativa castellanense, castellanense, si arribem en vehicle a Castellet, venint de l'Arbós o venint de Torrelletes o de Vilanova, d'on te vinguis, aparcarem el pàrquing, que és, ja es veu, és una antiga pedrera que està sota el poble i és el lloc més adient on comença el recorregut. Allí trobarem l'escena dels picapedrers. Allí es veu un carro, imatges que estan diguem-ne, traginant pedra o blocs de pedra. Segons diuen els vells del poble, aquesta pedrera va servir per construir l'església de l'Arbós. Si continuem el recorregut, anirem
a la cooperativa.
A la cooperativa.
A l'antiga cooperativa.
A l'antiga cooperativa. L'antiga cooperativa es va formar en la Guerra Civil i en la postguerra perquè la gent de Torrelletes, Castellet i Clariana i Masies dels voltants sempre tinguessin pa, no? Era una cosa comunal, que es anava fent, i era un forn, i avui en dia aquest forn està restaurat, es pot visitar, i està reconvertit en bar, en restaurant, també venen productes d'empreses que tenen treballadors que els intenten reinserçar el treball
laboralment,
no? També una cosa molt interessant, i que això hauria de fer molts llocs, allí ja han instal·lat els lavabos públics. Normalment anem en llocs turístics i ningú pensa que ha d'haver-hi lavabos. Jo crec que és una cosa molt, molt interessant. Anem seguint el recorregut, perquè, és clar, Castellet és un poble esgraonat. Està amb el gran meandre que fa el riu Foix i una de les, diguem-ne, dels grans atractius de Castellet és que està amb un pendent, no? Un pendent graonat, des de baix fins dalt, i nosaltres anem seguint el carrer Major, que era l'antic camí que anava de Clariana fins a Vilafranca, i podem trobar la societat, que també és del segle XX, també podem trobar restauració, com és el restaurant Cal Barretet, que Castellet, bueno, ens ho podem passar a la mar de bé tant una cosa com a l'altra, no? I anem seguint amunt, diferents cases, és un poble que està bastant ben conservat, vull dir que no s'ha retocat gaire, a part d'algunes cases que hi ha a esquerra, i arribarem a la part de dalt, a la part del, diguem-ne, la plaça del castell, no? I entre en tot aquest regut anirem trobant diferents obres del Castellet encantat, no? Ens ho podem distreure. Castellet va molt més enllà d'un passatge del Penedès, no? La seva imatge i el seu paisatge va canviar de sobte quan fan el pantà. El pantà va tardar 20 anys en fer-se,
20 anys?
20 anys, sí, des de l'any...
Quina animalada.
1908. Bé, és que hi va haver diferents èpoques, hi va haver moltes complicacions, però en tot cas el tema del pantà és que n'hi ha per
un altre capítol,
sí,
no?
Sí, n'hi ha per un altre capítol, vull dir-te, no ens mengem.
No hi entrem a fons.
No hi entrem. En tot cas, sí que amb les diferents balconades que hi ha aquest recorregut fins al castell i fins a l'església de Sant Pere, podem admirar tota aquesta gran massa d'aigua que és el pantà, no? I tota la vida i tot el paisatge que conforma, no? Castellet és un gran, a part de l'atractiu que té, a més és que és un gran mirador, no? I a més un mirador únic i excepcional, no? És difícil imaginar que aquella gran massa d'aigua, sí que vas allà a la punta del pantà, però des de Castellet tu veus boscos, aus, cases,
una castell... explosió de vida i de verd que no hi ha enlloc més.
Bé, ahir vaig estar tombant per allí, sempre està ple de gent tombant i tirant fotos, és un lloc digne de visitar. Bé, quan arribem a la plaça del castell, hi ha un gran pi...
No ho has dit, però millor anar ben calçat.
Sí.
Perquè aquell pedrís...
Sí, a vegades...
Rellisca.
I si està humit, vés al tanto, no sé què. Bé, no, a vegades no tot, a vegades s'atina bé, no?, amb la qüestió urbanística. Però bé, si vas amb cuidado, no ha de passar res, no? Bé, tot, no ha de passar res, que s'animem a la gent que hi vagi. Quan arribes a la plaça del castell, allí trobem les antigues edificacions, que seria Caldama, on te van construir l'escola, on hi ha la casa consistorial. Curiosament, a mi m'agraden molt els límits. Resulta que l'Ajuntament de Castellet i la Gornal estava allí, però mai ningú recorda viu haver-lo vist com a funcionament de l'Ajuntament. Perquè resulta que Castellet i la Gornal és un municipi atípic, es fa com una mitja lluna, i resulta que durant més de 4 dècades l'Ajuntament va estar dintre el municipi de l'Arbós, estava dintre de l'Arbós. Perquè, curiosament, l'Arbós és el centre del municipi de Castellet, tant pels de Clariana, com pels de les Casetes, com pels de la Gornal, com pels de les Masuques, o els de Sant Marçal, no? Resulta que a partir de l'any 53 el governador civil se n'assabenta, s'emprenya molt, i els diu automàticament vull que torneu a l'Ajuntament al municipi de Castellet, perquè, és clar, resulta que l'Ajuntament de Castellet, que era un municipi de Barcelona, estava dintre d'un altre municipi i d'una altra província. Bueno, són les...
I encara segueixen així, amb aquestes dicotomies.
Sí, però...
Per segons quines coses depenen de Barcelona, per d'altres de Tarragona...
Sí, és un... Bueno, escolta...
El telèfon, per exemple.
El telèfon.
El prefixe.
Ara, amb el tema de la pandèmia, com estàvem confinats, l'àrea bàsica som diferents. Els que estan al sud miren cap al Vendrell i els que estan al nord miren cap als Monjos. I em sembla que els de Castellet i urbanitzacions d'allí miren cap al cantó de Cunit. Però, clar, resulta que municipalment les fases de confinament sempre eren diferents. Vull dir, quan un estava en fase 0, els altres estaven en fase 1. Vull dir-te, perquè com que érem diferents àrees bàsiques, doncs...
Sí, sí.
Són aquestes anècdotes, no?
Som al castell. Un espai privilegiat.
Hey, bé, el castell és un dels grans, diguem-ne, tòtems, els grans icones de Castellet, no? El miris d'on te'l miris, des de molt lluny, allí sempre surt aquella imatge, no? Vull dir-te, hauríem, segons diuen els arqueòlegs, vull dir-te, ja hauríem de recular 2.000 anys enrere, perquè els ibers allí ja tenien una fortalesa. No ens perdrem en gaires detalls sobre, però bé, l'any 997, el comte Borrell ja surt, però segur que molt abans que ell ja n'hi havien d'altres, no? És un castell que a través de la història, tots els seus diferents llinatges que hi van haver han format part de la història de Catalunya. Aquell llibre que parlem ara, de les excursions del Penedès a finals del segle XIX, ja esmenten que aquell castell a finals del segle XIX era una ruïna, no? I és bo que alguns d'aquells articles que en parlen els llegiguem per fer-nos una idea de com estava allò. Resulta que l'any 1924 el compra la família Paray de Barcelona i bé, i l'arregla i el transforma. Però en part d'una manera una mica fantasiosa. No sé bé molt ben bé el que enlairen amb la realitat de com havia estat. Però bé, cap i la fi han passat els anys i sembla que com si formi ja part de tota la vida, no? Actualment, aquest castell
És la seu de la Fundació Abertis, no?
Sí,
els
de
les autopistes,
Abertis,
la Caixa...
Sí, la Caixa, sí. I em sembla que també hi ha l'arxiu d'ecosistemes de la biosfera. Vull dir, bé, acull un arxiu...
Centre de la UNESCO.
Un centre,
sí,
de
sí.
Un cop
a l'any fan una jornada per justificar la seu aquesta.
Suposo, això ja no...
Abans
ja...
de la pandèmia, eh? Ara
sí,
ja.
Ara ja no. Però bé, el castell, si més no, el segon diumenge de cada mes, si tu demanes, el pots visitar, eh? El pots visitar... demanen hora, eh? Ja, a nivell amb un número telefònic o, en tot cas, per internet. Sempre de 10 del matí a les 14 hores. Em sembla que hi ha quatre franges horàries, no? Bé, però, clar, l'interès de Castellet ja no només s'acaba aquí. Vull dir-te, si continuïm, si passem pel Portalot, el Portalot, en diuen els vells de Castellet, el que seria el marge del castell amb les cases. Veu que abans hi havia un portalat, era una, hi havia un gran portal, era una vila que estava fortificada, i anem seguint, anirem a l'església de Sant Pere. Sant Pere és una església romànica que sempre estava relacionada amb el castell, no? I bé, la gent els vells del lloc en diuen la Rometa Petita, no? Diu perquè era una església tan important que si algú no podia anar a Roma perquè havia fet un pecat molt gros, anaven allí i els podia confessar, no? També, malauradament, una església que era fantàstica, amb un gran patrimoni d'artístic que hi havia dintre, a l'any 36 va ser cremada, no? Va estar 7 dies cremant, no? Un desastre. Ara, actualment, no es pot visitar perquè està en reconstrucció, estan arreglant la teulada i no sé què. I bé, allí a fora ja també no fa gaire han posat un gran diorama que representa el cicle de la vinya, i del coneixement i de la transmissió de generació en generació. Bé, això és el que diuen els artistes, eh?
Avui ens hem centrat en Castellet, en el nucli urbà, però dona per molt, no? O a partir d'aquí pots fer molt més.
Sí, al cap i la fi, avui sovint ens centrem, eh? I sovint han dit el carrer Major, però penseu que hi ha altres carrerons i carreranys que baixen i pugen per la dreta i per l'esquerra, que tenen molta pendent i que són molt interessants de seguir. Però Castellet el posem com un inici o com un final, de poder fer moltes excursions dintre de tota l'extensió del Parc del Foix, no?
Una descoberta de pel·lícula, com ens ha promès el Joan Rovira en aquest inici, amb Castellet, un poble de pel·lícula. Quin plaer, i hem de veure si o si hem d'aconseguir que es torni a projectar Maria Morena.
Sí, perquè podríem veure, podríem veure com era el paisatge o com era aquell poble fa 70 anys enrere, vull dir, tindria el seu gran encant, no? I bé, moltes persones vives encara es veurien allí amb imatge, com eren joves, no?
I tant, i tant. Joan Rovira, moltes gràcies i bon cap de setmana, ens retrobem en 7 dies.
Molt bé, doncs fins a la propera.